la vicepresidenta, no mana.
Ah, perdó, però, és la vice, és la vice.
Però, has equivocat el, has equivocat la direcció a qui
li havies de preguntar. Si el president és mort, doncs si posa ella...
Esclar. No has anat en la direcció adequada.
A la consellera de Cultura, que la Natàlia Garriga...
Tampoc mana. Bueno, no mana la consellera de Cultura.
Però és el govern...
Que inverteixi 30 milions... Val, però una cosa és que inverteixi 30 o 60 o els milions, que... però una altra és que mani, tampoc mana.
Ja, però els ha tret pels teatres i pels llibres i els cinemes, eh?
Bueno, els ha posat a la tele, els ha posat a la tele.
Hi ha una nova crida aquest mes de febrer, hi ha una nova crida.
La consellera de Cultura, on posa els 30, 40 o 50 milions, és a l'audiovisual català. I on ho posa a TV3 perquè facin aquest tipus de programa.
Anem a veure què opina del
tema. Però manar no mana tampoc.
Pues li vaig preguntar el mateix perquè li vaig picar pensant, dic, bueno, ningú vol contestar aquesta pregunta.
Consellera, se'n recorda de mi?
Sí, perfectament.
De RAC1. Perfectament. Escolti'm una cosa.
Ja està molt amb el Rocco.
Què li ha semblat la polèmica que ha hagut amb el Jordi Évole amb les declaracions de TV3 sobre espanyolitzar TV3?
És que avui no és el dia.
Ja, però quan és el dia?
Això no toca.
Estem aquí ensenyant la innovació que fa tota la indústria catalana i la veritat és que estem en un moment amb un gran talent que volem exposar arreu, que ho vegin, i aquí tenim un munt de gent per venir.
Això no toca.
I crec que és el dia per parlar del nostre talent català. Gràcies.
Ja està. Tenia allà una de seguretat, una dels Mossos, que em va apartar. Em va dir que ara ja
està. Maco.
No,
per la teva seguretat, tu.
Sí.
Dic perquè... No, res. El que em fa gràcia és que tant que es va criticar les maneres de fer de Jordi Pujol, el president Pujol, i acaba tothom fent el mateix.
Això no toca.
Que acaba fent tothom el mateix.
Però calla, vaig encara tenir una última esperança.
Tu pots preguntar. Sí, ara també ells estan en el dret de no contestar.
Preguntar-nos ofender.
Exacte, tu preguntes. No volen contestar, no volen contestar. Ara, no, això ho feia abans Jordi Pujol, quan deia... Escolti, que aquest tema avui no toca... I els altres partits polítics ho criticaven. I ara al final tots acaben fent el mateix que han fet altres polítics.
Això es preocupa dels dies mundials.
Exacte.
Però clar, has de dir-ho el dia que sigui el dia mundial de...
La pregunta...
Quan tocaria?
Doncs li vaig preguntar al director de TV3, que sí que estava per allà.
I
vaig dir, vam a veure, perquè ja estava mosca de que ningú em contestava. Vaig a veure què diu ell.
A veure, no me'l mereix cap. El Jordi Évole és una entrevista més, ell ha expressat les seves opinions, i són tan respectables aquestes com les que el critiquen com qualsevol altre. Vull dir, ell és lliure, fins això. A més, no crec que digués res que no sabia si em va acabar en aquesta línia, que és la línia del seu pensament.
Però estàs d'acord amb ell?
No, jo estic d'acord amb respectar el que ell diu. Després cadascú té les seves idees, no? Però vull dir, nosaltres, ja ho saps, nosaltres el nostre objectiu és avançar el català el màxim possible, però evidentment jo el que faig és respectar-lo totalment.
Creus que es va tragiversar el que va dir? Perquè ell va dir que es va tragiversar, que no va dir això, que no...
Ell ho va dir, el que passa és que es va tallar, i el tallar també es treu de context. Ell va dir moltes altres coses, no? Però és tragiversar el tros. No t'he d'ensenyar res, les coses que es tragiversen tallant un tros.
Això va per tu,
el que es va fer. Doncs entenc que hi hagués una explicació.
Rocco.
No t'he d'ensenyar res, t'està dient aquí.
Sort que has posat el tall sencer, si no l'hauries manipulat.
Que talles, remenes...
Jo he posat el tall sencer. Bé,
ja t'ha fotut.
I estava el Llucià, que estava...
Què me dius, ara?
Sí, li vaig dir, escolta'm, això dels diners, del jackpot que vau donar l'altre dia, meravellós, eh?
Home!
Escolta, Llucià, l'altre dia vas donar un pot... Jo crec que pot ser dels més alts que ha donat TV3
en la seva
història.
Sou uns cabrons. Doncs no, però de la trapa en sí, perquè el més alt va ser, si no vaig errat, de 90 i escaig,
sí.
I aquest eren 68 més 7 o 8 mil acumulats, per tant era el segon més important de la trapa. Però hi ha una cosa que no dieu mai, al versió, perquè ja us escolto sempre, i és que la trapa en si pots porta més de 700.000 euros ja entregats en premis.
Veus? Escolta, això que no, la gent no ho sap. Qui paga això? Qui és a dir, d'on surten els diners?
Jo... No.
Però qui ho paga TV3?
Home, això està dins
la productora?
Això, tots els programes concursos històrics tenen un pressupost dins una partida del pressupost que ja forma part dels premis.
I això vol dir que ara toca donar premi i ara no toca donar premi?
El premi es dona quan ho mereix algú. És a dir, nosaltres quan estem gravant els programes hem donat pots de 12.000 euros perquè va venir un concursant i s'ho van portar els 12, que després de 12 programes de donar el pot se'l va tornar a portar.
Bé, i jo pensava que no me'l trobaria, però me'l vaig trobar. Jo sentat allà preparant-ho tot per entrar en directe i em trobo el vampiro.
Home.
Perdona, estàs parlant de Roman de la revista Paral·lel? Ah, oh,
exacte. Home!
Home, Roman de la revista Paral·lelo, amic de Marc Serra.
Exacte. Va estar remenant la cua per tots els estants, per tot arreu, i va recollir regals que li anaven donant. I em va regalar un boli.
Bueno, perquè és un home que, a banda de la seva revista, revista Paral·lelo, doncs, bueno, fa altres coses, també.
Deve veure que el que em va dir.
Bueno, vampiro, ¿qué relación tienes tú con este, con esta feria?
La relación es que vine a verte a ti, porque me ha dicho, Rocco está ahí haciendo de las suyas. Digo, voy para allá a darle caña.
¿Qué has visto que te ha interesado?
Bueno, vamos a ver, las pantallas gigantescas asiáticas son maravillosas.
Gigantescas.
La tecnología punta. Lo que está expuesto, digamos, las arenas, el suelo, que es como una pecera, que aparecen peces de
barco. Ah, sí, todo virtual.
Y
sí,
está
sí.
virtual.
¿Pero lo vas a instalar en casa esto?
No, en el váter, más que nada en el váter. Porque así me pondré una mujer desnuda y me pone cachota.
Mira, no es mala idea, ¿eh?
Mira, que va sorpresa, aquí. No m'ho esperava.
Bé, un despropòsit. Bueno, escolta, ara vindrà a les 5, vindrà el Marc
Ribas. Sí, ara.
No sé si, però...
Perquè avui fem, diguéssim, avui fem cloenda de temporada. Cloenda. I farem un repàs dels millors moments que no han estat pocs aquesta temporada.
Despedida
i cierre. Despedida i cierre.
Tu saps el que va
gran frase.
Tu saps el que va passar ahir, no?
Ahir sí, estem al cas, sí, sí.
El cas del Matías.
Sí, ho comentarem a les 5. Molt comentarem bé. A les 5. Rocco, moltíssimes gràcies. Sí, fem una pausa de 2 minuts.
Què ha dit el Roman? Què ha dit? Què ha dit el Roman?
Res.
Que la tecnologia s'ha d'aprofitar.
Que està molt a favor de la tecnologia asiàtica, no?
Sí. Vale.
A favor de la tecnologia asiàtica. Ei.
Si tens problemes per agafar el son, mal de coll, d'esquena, ronques i no trobes la posició per descansar, val la pena provar el coixí multiusos de Tredom Terapéutico. És ideal per al llit, al sofà o al cotxe i apte per a tots, fins i tot si dorms de panxa en l'aire o de costat, amb la seva textura que regula la temperatura i s'emmolla el teu coll o esquena. A Tredom som especialistes en descans terapèutic i el nostre coixí està dissenyat per metges i fisioterapeutes per proporcionar un suport adequat a la columna vertebral i al coll, ajudant a mantenir una posició neutral. Si tens problemes d'esquena, malucs o cames, et pot ajudar a mantenir una bona alineació de la columna mentre dorms i és útil per a aquells que pateixen reflux àcid o problemes respiratoris, així com per alleujar la pressió a l'esquena baixa. Truca ara al 923 24 21 i informa-te'n. El preu de llançament té un descompte del 50%. Només una unitat per client. El rebrà sense despeses d'enviament per missatger. 923 24 21. Amb garantia total. No ho dubtis, dormiràs perfecte. Informa-te'n sense compromís al 923 24 21 i aconsegueix-lo a meitat de preu.
Versió RAC 1 amb Toni Clapés.
Són les 4 de la tarda, 100 minuts, anem a resoldre l'enigma d'avui, Montse Llussà.
452 respostes de persones que han volgut jugar a veure quina notícia no sortia a la portada, de les quals 392 són correctes. M'agradaria saber quina creieu vosaltres, que és la que creieu que no apareixia a la portada de La Vanguardia, que va sortir avui del 1881, un 1 de febrer. Quina no hi apareixia? El Santoral del Dia, publicitat per curar la sífilis, les necrològiques o el temps?
Mira, no ho sé perquè no l'he vist, però no em ve present. Però jo diria que són les necrològiques perquè van començar a sortir més tard.
Ah, sí?
Atenció amb el senyor
Virgínia.
Vostè?
Sí, jo crec que és les necològiques perquè aquella època encara no havia mort ningú encara.
Ja.
No havia transcorregut prou temps.
Senyor Vicenç Martí, que no sé jo si li preguntaré,
no sé, perquè està la gent de l'Ebre molt enfadada, han enviat missatges que no escoltarà més el programa.
Un missatge molt lleig han enviat, de que estan molt enfadats.
Per culpa seva. Per culpa seva.
No.
Dic que no els hi fa gens de gràcia res del que ha dit. La resposta correcta, que sapigueu que el senyor Marcelí ha donat el clau, l'ha encertada totalment, perquè és la C. No hi apareixien les necrològiques.
Jo també ho he dit, tanto.
Sí, però vostè ha anat a rebutir.
Bueno, ja he dit el motiu,
La resta sí, era Sant Ignasi i Cecili. El temps el feia un òptic alemany que donava les dades de 2 dies anteriors i hi havia publicitat del doctor Salvat que ho curava tot, entre altres coses, que...
Sí, el mal francès.
Sí, senyor. Per tant, les necrològiques era la resposta, la C, i necessitem un número de l'1 al 300.
Vostè, senyor Vicenç Martí, està per números?
No. Tinc un disgust. Perquè ara a sobre m'estan enviant missatges dient que no escoltaran el programa, que no els hi feia gràcia les bromes.
Perquè són desagradables.
Per mi pots llegir.
Sí, és que el problema és que el que diu vostè no són bromes. Vostè ho pensa, perquè és un home radical en aquest sentit.
Sí, clar que ho penso.
Vale. De l'1 al 392, senyor Buigas. Sí.
Vinga, el 248.
Bueno, si ho ha de dir d'aquesta manera, sí, senyor Marcelí.
No, el 248, sisplau.
No, però és que ho diu d'una manera amb molt poques ganes. Ja li diré.
El número fa de mal dia, Ronald.
Digues.
248.
Vital. Diu, el 248 no diu res, simplement ens ha enviat una C.
Com molt ben fet.
Una C i res, no posa res al missatge, una C. Sí, sí, perquè el nom el sabem, però vull dir que no ens ha dit res. És la Laura Navarro González, que s'emporta la tassa del versió i s'emporta molta xocolata Julong. Per tu, noia, felicitats. He sabut que eren les necrològiques. Felicitats.
Doncs enhorabona, ja tenim una tassa i unes xocolates més repartides gràcies a Jolong. Saludem Míriam Díaz. Míriam Díaz.
Hola, bona tarda.
I avui volem començar amb bones sensacions.
Sí.
I mira, hem trobat l'excusa amb l'aniversari d'aquest home, Harry Styles, que ens feia ballar aquest estiu amb aquesta cançó.
Toni.
Ah, sí, per què?
Home, perquè tu ets el Harry Styles català.
Molt, molt.
Què dius ara?
Sí, sí.
Home, a veure.
Per començar no tinc ni una línia de tatuatges.
Home, hem de recordar...
Cicatrius en tinc unes quantes, però tatuatges no en tinc cap.
Però recordem l'últim dia de la temporada passada, el versió karaoke. No sé si ho veu tot.
Va.
Panos.
Sí, sí, cantant català,
la Caila, que
vau
fer el duet.
Ah, és veritat, amb la Caila va cantar aquesta barració de karaoke.
Panos.
Se van fer un concurs. Treu. No,
home, per què? Perquè ets el Harry Styles català, s'ha d'escoltar Panos. Tot i que al final del tema t'he de dir que et vas convertir una mica en Manel Navarro de l'Eurovisió.
És que enredaves el que hem dit tot, eh? Sí, és aquí,
aquí, és que el cantar no és el meu fort, això.
Aquí hauries de deixar el programa. Aquí,
és que la Marta et va defensar.
D'acabar el programa, alt.
Sí.
Saps? A dalt de tot.
Podem fer una cosa més... podem fer un despropòsit més gran aquesta temporada i aleshores sí que ja...
No podràs.
Deixar-lo definitivament.
No pots superar això. Ara ja ve la decadència.
Jo crec que sí, que ho podem superar i ja deixar-lo definitivament.
Ah, sí,
potser sí. Pensarem alguna cosa, a veure si és possible.
Els striptease.
Alguna cosa pensarem. You know it's not the same. Bueno, anem amb la sequera que ens ocupa perquè, tal com comentàvem amb el Rocco Eisenhauser, ja ho ha dit el president de la Generalitat, Pere Aragonès, Catalunya viu la pitjor sequera d'aquest passat segle. Mm. El govern ens demana un esforç, un esforç allò que, com per exemple amb la pandèmia ens deia també l'Alba Vergés, un esforç més davant la pitjor sequera que ha viscut Catalunya l'últim segle.
Sí, com ja es preveia, avui s'ha declarat l'emergència que afectarà a partir de demà 200 municipis on vivim 6 milions de catalans, sobretot els que vivim a l'àrea de Barcelona i Girona. Ha estat el mateix president, com deia, recordant-nos una mica aquell Alba Vergés amb, la Covid, un últim esforç.
Hem de fer, doncs, aquest últim esforç.
Exacte.
Que ha apel·lat a la ciutadania i també a la indústria en aquest moment tan delicat.
Sense aquest esforç faria més temps que estaríem en situació d'emergència i seria més greu. Per tant, l'esforç ha valgut la pena i continua valent la pena i l'haurem de fer l'haurem de fer de forma més intensa i de forma complementària.
Recordem que què implica aquesta entrada a la fase d'emergència, ho hem repetit per activa i per passiva, però no està de més. El tema de que cada un doncs podrem consumir al dia 200 litres, una dotació doncs que ara mateix no superem, perquè la mitjana de consum per persona a Catalunya ara mateix són de 117 litres per persona i dia. Però sí que hi ha un 40% dels municipis que demà entren en emergència que se salten aquest llindar. El Departament d'Acció Climàtica ja ha obert un centenar d'expedients a aquests municipis incomplidors i recordem que podrien acabar amb multes. El conseller David Mascort ha demanat als ajuntaments doncs què? Doncs també un últim esforç, un esforç més per controlar els grans consumidors.
Molts d'ells estan fent moltes actuacions i de fet, si mirem els consums que tenien fa un temps amb els que tenen ara, la major part, la immensa majoria, han reduït aquests consums, per tant, els hem de seguir acompanyant en fer aquestes reduccions de consums de les dotacions de litres per habitant i dia.
Però ja van venint els vaixells carregats d'aigua, ja van
no,
venint.
Encara no.
Ah, encara no?
Encara no. Ah, després li explico. Per sectors els més afectats, per l'emergència serà pagesos i ramaders. Els agricultors hauran de fer servir un 80% menys d'aigua, els ramaders el 50% i les indústries un 25%. També recordem, no es poden regar espais verds ni netejar carrers o vehicles amb aigua potable. No es podrà destinar aigua a reomplir cap piscina que no estigui en equipaments esportius, tampoc les particulars o la d'establiments turístics. I si la sequera persisteix al ritme actual, doncs a l'abril o al maig podríem entrar en emergència 2 amb encara restriccions més dures.
El conseller ha defensat també les paraules que ahir va deixar anar el director de l'ACA, Samuel Reyes, demanant als ajuntaments que apugin els preus de les tarifes de l'aigua, Míriam.
Sí, Mascort diu que sobretot és urgent en aquells municipis que tenen problemes amb les fuites.
És molt difícil, es fa molt difícil d'explicar que hi hagi ajuntaments que faci 5 anys, 10 anys o 15 anys que no toquen la tarifa de l'aigua. I que al mateix temps alguns d'aquests ajuntaments tinguin un dèficit d'inversions com el que tenen. Llavors, veient la crisi de la sequera en la qual estem, és el moment per pujar aquestes tarifes per poder fer les inversions que calen.
El conseller es reunirà dilluns amb la ministra de Transició Energètica per continuar treballant amb el tema dels vaixells, perquè per portar-los cap aquí doncs cal l'autorització de la Moncloa.
Bé, aquí hi ha una altra qüestió que es posa sobre la taula i és que amb aquesta declaració d'emergència i totes les mesures que comporta per fer front a la sequera, creix la dificultat de generar una aigua amb qualitat. Si continua sense ploure, els embassaments cada cop veuran més minvada aquesta capacitat i cada cop l'aigua serà més restringida. A quins escenaris ens enfrontem? Doncs d'això en parlem tot seguit amb el doctor enginyer de camins, canals i ports, catedràtic d'hidrogeologia i director del Departament d'Enginyeria Civil i Ambiental de la Universitat Politècnica de Catalunya, el doctor Xavier Sánchez Vila. Doctor, bona tarda.
Hola, bona tarda.
I gràcies per acompanyar-nos. Quan els nivells d'aigua dels embassaments són molt baixos, com afecta la qualitat de l'aigua?
A veure, aquí hi ha dues parts. La primera és que quan ja estan realment molt baixos, en realitat ja no tens aigua. El que tens són uns llots, uns fangs, i llavors aquests ja no, això ja no és aigua, és un llot molt mullat, molt ple d'aigua, però que en realitat no la pot aprofitar. Mentrestant, sí, això ja és al final de tot. Però mentrestant el que sí que passa és que, clar, cada cop que tens menys aigua, doncs hi ha més concentració de tot tipus de contaminants, de partícules en suspensió, col·loides, que fa que l'aigua sigui d'una qualitat pitjor de la que estem acostumats.
Hem vist, per exemple, com el pantà de Sau, que avui està al 4,33% de la seva capacitat, l'ACA ha fet una transferència d'aigua per evitar-ne el deteriorament. Jo m'agradaria preguntar-li a partir de quin nivell de capacitat, a partir de quin nivell de l'embassament l'aigua ja comença a ser un problema per fer-la potable.
Doncs més o menys aquesta quantitat, per això s'està fent el transvasament. Perquè ara realment ja, si no tens aigua, el que tens és aquest fang, ja realment ja no hi ha peixos, no? Els peixos ja no poden viure allà. I per tant estem parlant de que realment la planta de Sau ja no tenim aigua disponible. Ja no és un problema de qualitat, simplement és de disponibilitat.
Si ara, per exemple, els embassaments estarien a un 16, per entendre...
Estan per sota del 16.
Per sota del 16, sí, sí. Fins a on podríem baixar que l'aigua no necessiti un procés de potabilització diferent al que s'està fent fins ara?
És progressiu, és a dir, el que passa és que cada cop va deteriorant-se una mica més i, per tant, o sigui, per arribar, diguem-ne, allà no es pot potabilitzar, estem parlant ja molt al final, 3, 4, 5%, depèn de l'embassament. La resta és una aigua que va perdent qualitat i, per tant, no és tant dir que no es pot tractar, sinó que cada cop és més cara de tractar, més difícil de tractar.
Els tractaments...
Sobretot més cara, sobretot més cara.
És per això que ara ens volen pujar el preu de l'aigua, no?
Sí, també. Jo crec que és una combinació d'actuacions. Clar, si ara volem dir que el que volem és més desaladores, i és clar, cada cop que vols tenir una desaladora és com voler dir que jo tinc un ferrer a casa per de tant en tant el faig servir. Llavors amb la desaladora passa el mateix. La tens parada 10 anys i després durant 2 anys menys mal que la tens. Però el cost, déu-n'hi-do. I per tant, clar, si hem de pagar totes les inversions que estem fent, doncs sí, s'haurà de pujar les tarifes, clar.
El tractament de potabilitzar l'aigua, que es fa habitualment ara, serveix també per la situació amb la que hem entrat, aquesta situació excepcional, o s'han de canviar els protocols i s'han de canviar coses? És a dir, no serveix el mateix que es feia, doncs, què li diria, el 20% o 25%?
No, sí serveix, sí serveix. És el mateix, simplement que de vegades, quan ja la qualitat baixa molt, has d'afegir un nou tractament, és a dir, un altre tipus de filtració o posar filtres de carbó o posar ja el cas límit, no?, que seria l'osmosi inversa, o depèn del tipus, però en funció de la qualitat. Per tant, tu el que fas és preveure quina qualitat tindràs d'aquí un temps i llavors poder posar una nova línia de tractament. Però els mètodes són els mateixos, els mètodes són molt coneguts, són sempre els mateixos.
Quantes plantes potabilitzadores hi ha a Catalunya? I si n'hi ha prou?
Aquí m'enganxes. No tinc ni idea, perquè realment hi ha de tota mida. És a dir, una cosa és un tractament petit, un petit municipi, doncs té una planta de tractament molt petita, que bàsicament és una coloració. Clar, llavors, aquí estem pensant sempre en les grans plantes de, jo què sé, Sant Joan d'Espí, no? O... que llavors aquesta és molt gran i aquesta té un tractament molt avançat, i després tenim altres zones on hi ha tractaments molt locals en funció del tipus de l'aigua. Sobretot depèn de la font d'aigua que tinc. No és el mateix tractar aigua de riu que tractar aigua subterrània, per exemple, que és molt, molt barata de tractar, molt fàcil de tractar, i que bàsicament amb una petita coloració ja el fas.
Es podria donar el cas, doctor, que l'aigua de boca arribi un moment a alguns municipis que no sigui potable? Ho dic pel baix nivell, el baix nivell dels embassaments?
No, a veure, no es pot subministrar aigua no potable. Per tant, el que sí que pot passar és que es vegi que és tan cara que es busqui una alternativa o mentre poses una nova línia de tractament, però l'aigua sempre ha de ser potable, això sí. El subministrament ha de ser sempre potable i, per tant, en el moment en què no, és com dir... com aquests jocs on s'ha vist, no?, que de vegades que no hi ha aigua, llavors jo que sé, van en cubes o el que sigui per portar aigua, jocs petits, estic parlant, No és una solució per a Barcelona, això, per exemple.
Amb l'entrada...
Això de portar aigua del vaixell és una tonteria, ja ho dic, ja ho avanço.
Sí? Per què?
Sí, perquè per la quantitat d'aigua que portes. Un vaixell porta 20 milions de litres, els vaixells que es feien servir fa 15 anys, ara no sabem. I cada dia a Barcelona es consumeixen, àrea metropolitana es consumeixen 1.000 milions de litres. És a dir, estem parlant d'un 2% d'aigua. Llavors, si cada dia arribés un vaixell, tindríem un 2% més d'aigua. 2% és no res. I això és si cada dia ve un vaixell. Si ve un vaixell cada setmana, doncs estem guanyant el 0,00. No sé, és qüestió de posar zeros. Per cent i no val la pena.
És curiós, però, que avui el govern parli de portar vaixells.
Sí.
El tema és que el govern sempre ha pensat que els vaixells seria per cobrir els serveis bàsics, és a dir, hospitals, no per la gent, sinó seria per cobertura de serveis bàsics.
Clar, llavors seria un problema en el qual estaríem parlant amb un cas de restriccions. És a dir, si la ciutat no tingués aigua, llavors s'ha de garantir que els serveis bàsics tinguin aigua. És com quan se va la llum de tota la ciutat, els hospitals tenen un servei d'emergència, no?, per generar l'electricitat. Però, home, no estem en aquesta situació encara.
Vostè parlava de que, per exemple, l'àrea metropolitana necessita uns 1.000, si no ho és, escolta'm...
Sí, 1.000 milions de litres al dia, sí.
Val. Si seguim amb aquesta dinàmica, li pregunto, vostè no, potser em pot dir que no ho sap, però d'on sortirien aquests 1.000 milions de litres d'aigua?
D'on estan sortint ara, és a dir, en aquests moments cada cop hi ha menys aigua que ve dels embassaments, i el que tenim en aquests moments és una part molt important d'aigua que ve de les desaladores que n'hi ha, i després tenim l'aigua regenerada, i després tenim també doncs, aigües subterrànies que cada cop s'estan captant més per cobrir les necessitats. Al final són aquestes quatre fonts, ja sense comptar vaixells, eh? Després hi ha fonts alternatives o més folklòriques, però aquestes són les quatre bàsiques. Uh-huh. Llavors, cada una d'elles té una importància en funció del moment en què hi siguem. Quan hi ha molta, molta aigua, la més barata és la superficial, i és la que es fa servir amb un 90, moltíssim per cent. Ara mateix l'aigua superficial, doncs ja veiem que no n'hi ha, i per tant ara s'està fent servir molt poca d'aquesta.
Amb el tema de que s'està parlant de la interconnexió amb l'Ebre, que el govern de moment la descarta, seria una via que vostè veuria factible?
A veure, tècnicament és factible, però ens hem passat no sé quants anys tota la vida dient trasbassament no, i això és un trasbassament. Per tant, no sé, des del punt de vista ecològic no és una gran solució. Un altre cop, si es tracta d'un tema d'emergència, o perquè clar, és que si no durant un temps no tenim aigua, doncs home, evidentment és una solució. Però repeteixo, hauria de ser una solució puntual i molt ara, i jo en general estic en contra dels trasbassaments, per tant he d'estar en contra d'això també.
Mm-hmm. Doctor, una altra qüestió. Amb l'entrada en vigor de l'emergència, el govern reduirà dràsticament els cabals dels rius, una mesura que pretén estalviar un 40% de l'aigua que cada mes s'allibera dels embassaments i que ha comportat una denúncia, per cert, d'Ecologistes de Catalunya a la Fiscalia contra el director de l'ACA. Els cabals mínims... Perdoni, acabo. Els cabals mínims, una mesura que ja s'aplica a la Muga, ara també es farà al Ter i al Llobregat. Segons l'ACA, l'estalvi d'un 40% ha de permetre reduir en 136 dies l'esgotament de les reserves en aquest sistema. Vostè què li sembla aquesta decisió i si creu que empitjorarà, a banda dels rius, la qualitat de l'aigua?
Empitjorarà la qualitat dels ecosistemes. És a dir, els rius han de portar aigua. I llavors, si no porten aigua, doncs tot el que és... Si no porten aigua, passen a ser una riera o un canal sec. Llavors, tota la fauna, tota la flora i tota la fauna depèn de la quantitat d'aigua que portes. Per tant, clar, aquí caldria parlar de veritat amb ecologistes, però no tant des del punt de... perdona, no amb ecologistes, vull dir malament, amb ecòlegs. Amb ecòlegs que diguessin si realment aquesta baixada d'aigua no tindrà conseqüències. Jo crec que sí que tindrà conseqüències. Per tant, per un cantó sí que és veritat que millorem el tema de l'aigua, però per l'altre cantó ens estem carregant els ecosistemes, o estem posant-li molt estrès als ecosistemes. Mm-hmm. No crec que sigui una molt bona solució. Mm-hmm. Des d'aquest punt de vista, però un altre cop, des del punt de vista global. Ara, localment, si estem... Clar, que si sabessin que d'aquests 2 o 3 mesos plou, doncs diríem, val, vinga, fem-ho i ja ho recuperarem com puguem, però no sabem.
Sí, fa un moment...
Això sí que no sabem.
Doctor, fa un moment parlàvem de sequeres a Catalunya que han tingut una durada de 10 anys. Per tant, sí, clar, ningú sap quan s'acabarà aquesta sequera.
No se sap, no.
Escolti, una última qüestió. Suposo que amb l'arribada de l'estiu i les altes temperatures...
Doncs pitjor.
Sí, sí, és evident, no? Ho deia per la qualitat de l'aigua, també.
Sí, també pitjorarà, clar. El tema de la temperatura és molt important. Si augmenta la temperatura, creixen els microorganismes... com hi ha menys aigua, hi ha més nutrients a l'aigua en proporció, per tant és més fàcil que passi allò que passa als embassaments, que es diu, tècnicament es diu eutrofització, bàsicament és veure-ho tot de color verd, uh-huh. que són les algues, el creixement d'algues. Si hi ha algues no li arriba l'oxigen, si no arriba l'oxigen es moren els peixos, vull dir, tot això, clar, és una cadena important. I a l'estiu, amb la temperatura i tal com estan venint les temperatures últimament, doncs això també empitjora, sí, clar.
A veure, que Míriam Díaz li farà l'última pregunta.
Sí, perquè si no recordo malament, les desaladores ja estan anant al 90-100% de la seva capacitat. Clar, no sé si s'ha fet una mala política des de la sequera del 2008 per no preveure això i anar a un model més tipus Israel, no? Que ambas no tenen problemes d'aigua perquè tenen un sistema de desaladores bastant important.
No, això és mentira, eh? Ah. No és pel tema de... Sí, no, però no, és mentira el tema de que Israel s'abasteix amb desaladores.
D'acord.
Les desaladores ajuden, però no. Israel s'abasteix perquè des de fa 60 anys tenen un sistema que és que totes les aigües residuals tractades les injecten a l'aquífer. Totes. I llavors les converteixen en aigües subterrànies. I els aquífers el que fan és depurar aquestes aigües. de manera natural, és una solució basada en la natura, que es diu. Uh-huh. I per tant, el que fan és que tota la part de l'agricultura l'abasteixen amb aquesta aigua dels aqüífers, i l'única que fan servir per boca, això sí, les dessaladores les fan servir per aigua de boca. Però és per això que no tenen problemes, perquè si no tindrien problemes terribles d'agricultura. Això és el que no s'està fent aquí, per exemple. Aquí ara estem regenerant aigua, és veritat, però s'està llançant al riu. Que està bé, que està bé. Està bé perquè estem amb emergència, avança en excepcionalitat, i per tant sí que va bé que hi hagi aigua al riu, encara que sigui aigua residual tractada. Però i quan plogui, què farem amb aquesta aigua? La llançarem al mar com fèiem fins ara? Llavors, per això Israel són molt llestos, ho han fet molt bé, això. Realment el tema de la gestió de l'aigua a Israel n'hauríem d'aprendre.
Miri, m'ho ha tret de la boca. Era tan fàcil com agafar un avió i copiar, que això sempre ho deia el meu avi. Tan difícil és creuar la frontera.
O venia a les meves classes i les explico als alumnes.
Exacte, doctor. Doctor, moltíssimes gràcies per respondre'ns a totes aquestes preguntes i a tots aquests seguit d'interrogants que en genera aquesta sequera. Molt amable, de veritat. Moltes gràcies.
Sempre que vulgueu, cap problema.
Moltes gràcies. Doctor enginyer de Camins, Canals i Ports, catedràtic d'Hidrogeologia i director del Departament d'Enginyeria Civil i Ambiental de la UPC. És d'aquells dies que te'n vas a casa sempre aprenent alguna cosa. Per tant, moltes gràcies al doctor Xavier Sánchez Vila. I dit això, anem amb el jutge Aguirre, que no deixa de ser protagonista a la jornada d'avui.
Les defenses del cas Volkhov exigeixen al jutge que investiga aquesta trama russa del procés que s'aparti. L'advocat, per exemple, d'un dels acusats, que és Josep Lluís Alai, ha presentat avui un escrit demanant la recusació de Javier Aguirre, no només per parlar del cas en una televisió alemanya, recordem, sinó també per les opinions que el jutge expressa durant l'interrogatori a un dels investigats, Víctor Tarradellas, i que s'han filtrat les últimes hores amb el diari elmón.cat. Un dels moments més delirants, atenció, és quan el jutge s'ocapà per un WhatsApp de Tarradellas dient a una altra persona que Carles Puigdemont es va cagar les calces.
Com? Que es va cagar el cul?
Cagar les calces davant la possibilitat d'enviar 10.000 soldats russos a Catalunya.
Que el president es va cagar les calces. Què quería decir con eso?
Amb un llenguatge col·loquial puc dir es va cagar les oragues o les calces, va mostrar una incredulitat absoluta.
És que una cosa és eso i otra es va cagar les calces.
Jo li dic...
Porque además a las calzas en catalán, referido a un hombre... me he preocupado por mirarlo.
¿Me deja reír o no?
Sí, tengo que decir, para reírse. No, es que la expresión en catalán es va cagar las calzas, referido a un hombre, es como especialmente humillante, porque los hombres no llevan bragas, no. Llevan calzutets. Entonces, quiere decir... Es que es una persona débil, cobarde. En vez de se va a cagar las casas, le entró pánico. Y como uno le entra pánico, se escagarrina. ¿No?
Sí.
¿Eh?
Terror.
Aquest senyor, disculpeu-me, ara m'hi deixeu-me posar com a,
sí, home,
com a cosa lingüística,
sí, home,
que va
dir
Josep Pompeu Fabra,
sí.
Calces i calçons, en català, es fa referència precisament als pantalons o a tota i aquella tant. Cosa que et poses des de baix als turmells dels peus fins a la cintura.
El pare de Dalí...
diuen calces i calçons.
El pare de Dalí...
En català.
Quan
I,
sí, sí.
Fins i tot...
Deixi acabar un moment,
perdó. És un clàssic que no deixa acabar.
Perdó.
A Mallorca i Menorca, aquests llocs, diuen calces a les mitges.
Sí, exacte.
Que precisament...
I és especialment humiliant, com ha dit, que es digui calces a un home, perquè comparar un home amb roba femenina és molt humiliant.
És un margaridot, eh?
Vinga, hombre, va.
I tant, això és una vergonya. A mi, vamos, és la pitjor humillació que em pots fer.
Ja, perquè vostès tenen un cervell de suro. Hi ha altres moments, d'aquest interrogatori, quan Aguirre diu, per exemple, que l'independentisme volia morts, que com podia ser Catalunya independent si està arruïnada, i que Puigdemont va fugir en un maleter en un atac de pànic, entre altres moments.
Muy buenas tardes, soy Antonio Jiménez de 13 Televisión. Ahí está, esta noche en mi programa...
El que faltava.
Avui
faltava aquest.
Feia temps que no sortia.
Esta noche en mi programa El Cascabel seguiremos las evoluciones...
Bueno, lo de siempre, deis lo de siempre.
No, seguiremos las evoluciones de este defensor de la patria y la justicia, que es el juez Aguirre, el paladín de la unidad de la patria española contra el independentismo, el hombre que demostró que Puigdemont es un cagón y que lleva bragas como una señorita. Ahí está, Puigdemont cagón. Y además esta noche también traeremos la gran exclusiva. Traeremos los audios de las reuniones entre Vladimir Putin y Carles Puigdemont. Tenemos los audios con sus respectivos asesores. Ya sé que aquí en RAC no los tienen porque evidentemente están por la causa. en las que, atención, el líder ruso y el calvo le cuenta al pelocho a Indepe sus planes de invadir Ucrania. Putin se lo cuenta todo a Puigdemont. Ahí vamos con un avance de lo que vamos a emitir esta noche.
Exclusiva.
Es solitario, ella iba a solitario, no quiere amigo.
Pues que me han dejado tirar, colega, me han dejado tirar.
Pues esto es jodido aquí, para la hora de pasar el coche para allá y para acá, pues esto es fastidiado.
Aquí esto lo han dejado en la mano, Dios. Mirad a ver por ahí que verás cómo está todo hecho, de que ahí hacen de vientre, hacen de todo esta gente.
Y otro, hostia, Tato, hostia lo que ha hecho Tato.
¡Que no te oigo!
¡La culpa es San Figo!
Ya mismo nos vamos a ver con el paro, digo yo, ¿no?
Vine de trabajar y cuando llegué aquí esto parecía un tsunami. ¿Qué pasó? Un tsunami. Un diluvio.
Parecían como si fueran sido dos bombas.
Esto me ven aquí y mañana me tiran piedras para allá.
¡Viva Franco!
¡Viva!
Victorias y aplausos.
¿Quién és quién?
Sí, no, en què parlaven, en rus o ucraïnès?
Bueno, es un audio que, en este caso, Putin haciéndole fuerza a hablar en español.
Sí.
Todos los audios esta noche en 13 Televisión, en una exclusiva que va a dejar a la gente congelada.
I avui, un any més, hem conegut els guardons als Premis Ràdio Associació i alguns ens toquen de prop, Míriam.
Arriba Imboldre, arriba Imboldre, arriba Imboldre! Gol, 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 gol! Tu Tigrinho! Tu Vitu Roque!
Contra Porto dins l'àrea per marcar contra la xuta, gol!
Gol!
Gol, 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 gol!
Contra la xuta de gol!
Gol! I gol, 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 gol!
Doncs les narracions del Barça, l'Espanyol i el Girona, doncs, que han rebut el premi a millor programa de ràdio, Exaico amb el Tot Costa de Catalunya Ràdio. I així ho han rebut, doncs, els narradors de RAC1, començant pel del Barça, juga RAC1, en Joan Maria Pol.
Doncs estic molt content, la veritat, sempre és una alegria que et reconegui la feina amb un premi d'aquestes característiques. Molt content i molt agraït al jurat que ha decidit premiar-nos. I aquesta vegada, a més, el premi, doncs, és especial perquè el compartim amb els companys de les altres transmissions, tenint en compte la quantitat d'integrants de la redacció d'esports que formen part de les transmissions. Jo crec que al final és un premi al conjunt d'integrants de la redacció d'esports de RAC1. Per tant, estem d'enhorabona.
També tenim a Miquel Agut amb l'emoció de les narracions al Girona.
Gràcies al jurat, als oients, perquè sense ells no seríem res, i als col·laboradors que enriqueixen, que diversifiquen. Gràcies també a la redacció, al Puig i al Molló, que són a totes les transmissions, a l'Albert Ferran, també a RAC1 per apostar-hi. I també estic content perquè la ràdio esportiva, que sovint és menys tinguda, tingui un reconeixement en premis de tanta volada. Per mi és un motiu d'alegria que un contingut que descentralitza, que fa referència a un club que està en creixement d'una cantonada del país, tingui el seu ressò i el seu reconeixement.
Bueno, ja
i visca la ràdio en català.
Prou de Girona.
I acabem amb l'Edu de Batlle, amb les transmis de l'Espanyol.
Home, de menys mal que li donen algun premi.
Clar que sí.
Faltava. La veritat és que és una feina que ens apassiona. Jo no ho diré molt alt, però la podria fer pagant perquè m'ho passo bomba i em sento privilegiat de poder-ho compartir no només amb els oients, sinó també amb els companys de transmissió, en el meu cas de l'Espanyol, doncs, amb el gran Dani Solsona, amb en Joan Camí, amb el Puig, amb el Molló, amb l'Albert Ferran i companyia. Així que molt content i molt agraït.
I qui ha rebut una menció d'honor és el responsable del sistema informàtic i la veu de RAC1, Carles Godó Vallvé, juntament amb els periodistes de Catalunya Ràdio, Carles Pérez de Jaumira i el creador de Ràdio Puig-reig, Josep Genescà.
Sí, senyor! Genescà també.
En Marc Giró ha fet entrar el pobre Godó avui en directe, no l'han deixat parlar gaire, però bé, no tinc temps d'explicar una anècdota.
Un dia gravant en un estudi de gravació, el tècnic va tenir a bé deixar-se l'escolta aquella que tenim quan estem en els estudis.
Encara que havíem sigut jo.
I era el control. I estava jo gravant una cosa i diu que bona solidaritat i no feu què és.
Sembla...
Com a document de rebre un premi, crec que és el millor document que podem escoltar radiofònic del Carles Godó.
No, mirem la pedrea si surto.
No, miri, no? Perquè tenim el premi a millor programa de ràdio local, que ha estat per el Dominical de Ràdio Arenys, que condueix l'Enric Sierra, de La Vanguardia, el director.
Moltes felicitats.
També el programa d'On ets tu, de Ràdio 4, que ha rebut el premi La Inclusió, i el podcast Ronda Perversa, dirigit per David Balaguer, a Radiofònics, que és el premi a la innovació.
No sé qui és.
I els guardons doncs això, el 26 de febrer hi haurà la gala amb el Basté conduint.
Mira'm la pedrera.
No, ja està, és això.
No, no,
ja està.
Jordi Margarit, bona tarda.
Bona tarda.
El president de Ràdio Associació de Catalunya.
Petit editorial.
Preparat ja, preparant el discurs pel dia de la cerimònia.
Exacte. Sintonia. Des dels seus inicis, Ràdio Associació de Catalunya sempre ha estat impulsora de la ràdio en català i defensora de Catalunya i el catalanisme. Però ara, en aquests moments aquests valors tan importants del catalanisme s'estan perdent. I és per això que en moments de foscor i tenebre, Catalunya torna a necessitar un missatge clar i contundent que sigui un far als matins dels caps de setmana. Puja'm. I per això, amb veu clara i contundent, et dic, amic Xavi Bundó, em dirigeixo a tu, que com a bon català i conductor del matí del cap de setmana, estic segur que aquest mateix dissabte tornaràs a cedir-me un espai que serveixi d'altaveu d'uns valors ferms, que siguin i seguin cadenes i deixin Catalunya anar a la seva. Amic Bundó, estic segur que ho entendràs, però escolta'm, si no tens avent, si no tens... Ai, que m'equipo.
Si no t'hi avents.
Si no t'avents, no comptis a rebre cap més premi Ràdio Associació de Catalunya en una llarga temporada.
Amic
Bundó...
Home, per favor.
Amic Bundó, tu a la meva secció. I si no, a la sequera.
Molt lleig el que acabes de dir.
Tu a la meva.
Això, perdona,
ja.
Ha quedat realment molt, molt miserable, eh? Si no li dones
la secció,
micro, no hi ha premi.
No hi ha premi.
En fi, bueno, dos minuts.
Hola, meva.
I saludem Josep Corbella. Ja. Fins ara.
Et tapa el teu rom.
Versió RAC 1.
Tu també ho has sentit. Hi ha moments que el cos et demana caldo. Per això, dona-li el que es mereix. Aneto.
Més blanc que Montse Interiors, el més ideal per renovar al millor preu, perquè fem els descomptes més grans de l'any als articles essencials de la casa. Renova el teu fons d'armari, cortines, fundes nòrdiques, tovalloles, jocs de llit, pijames i tot el millor preu de l'any. Funda nòrdica abans des de 41,95 €, ara des de 16,95 €. Més blanc que les botigues Montse Interiors i a montseinteriors.com. Només fins al 29 de febrer o exhauria existències.
Perdona? Que ara Movistar Prosegur Alarmes inclou una garantia antiocupació? Uf, ja veuràs quan se n'assabenti el meu gos.
Cap guardià pot competir amb Movistar Prosegur Alarmes. La primera i l'única alarma amb garantia antiocupació, que no només dissuadeix i protegeix, ara també es compromet contra les ocupacions. Contracta-la al 900-222-250 o a movistarproseguralarmes.es.
T'estimo, el meu amor, el meu pastisset, el meu bombó, la meva galeta, el meu brioixet, el meu pa de pessic.
Ui, tot d'una m'ha agafat molta gana.
Hi ha molt amor dins teu, com el cupó diari de Sant Valentí de l'11, perquè a més de poder guanyar 500.000 euros, podràs aconseguir experiències úniques que t'enamoraran si entres a cuponespecial.es. Cupó diari de Sant Valentí de l'11. Bases dipositades davant notari.
A tots els que jugueu a l'11, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
RAC 1. Vols ser l'oient que més sap de ràdio a Catalunya? Vine a jugar amb nosaltres i opta a guanyar grans premis. El divendres 9 de febrer, RAC1 organitza a les 4 capitals catalanes el concurs del segle.
Què farem?
Farem un joc entre els oients per celebrar els 100 anys de ràdio a Catalunya. Amb eliminatòries el divendres dia 9 durant els programes a Lleida, Tarragona, Barcelona i Girona. Els guanyadors de cada eliminatòria competiran a la gran final. El dimarts dia 13, al versió RAC1.
Exacte!
Entreu a rac1.cat per saber com apuntar-vos-hi. A RAC1 busquem l'oient que més sap de ràdio a Catalunya. RAC1. Tots som un. Amb el suport de Torrons Vicenç, Montse Interiors i Cellers Maset. Versió RAC1. Amb Toni Clapés.
Doncs obrim consulta i ho fem ara amb el periodista de La Vanguardia, expert en ciència i salut, Josep Corbella. Josep, molt bona tarda.
Molt bona tarda.
Bueno, per començar, anem a desmuntar una informació que ens va cridar l'atenció, concretament una informació, una investigació de la Universitat College, de la University College de Londres, que va publicar aquest dilluns la revista Nature Medicine, i que explicava que hi ha alguns casos d'Alzheimer que es produeixen per contagi.
Què dius?
Sí, s'han descrit els 5 primers casos del món per contagi. A veure, Josep, això vol dir que l'Alzheimer ara resulta que es contagia o què és el que passa aquí?
Mira, deixa'm aclarir que la via de contagi que s'ha descrit és extremadament inusual, i que per les persones que conviuen amb persones amb Alzheimer o que són cuidadors de persones amb Alzheimer, no hi ha cap risc, absolutament cap. No és un contagi que es produeixi ni per l'aire, ni pel contacte amb la pell, ni per saliva, ni per mocs, ni per cap de les coses que fem amb les persones que convivim, tampoc per sexe. Com s'ha contagiat en aquests 5 casos? El que ha passat és que proteïnes que estaven dintre del cervell de persones amb Alzheimer han sortit del cervell i s'han introduït al cervell de persones sanes. Això, perquè passi això,
sí, exacte,
és molt dèiem. Difícil. Com ha passat?
Exacte, com passa? Com passa d'un
cervell a l'altre?
Exacte, sí. Exacte, perquè sembla un número d'un mac.
Telepatia.
A través d'un procediment mèdic on no s'era conscient que aquest risc hi era. Concretament, aquestes persones van rebre hormona del creixement. Hi ha persones que necessiten hormona del creixement, un cas molt conegut, Leo Messi, per exemple.
Sí, l'han pagat tots els solers. Sí, me'n recordo.
I antigament, al segle XX, aquesta hormona del creixement, ara ja no, ara s'utilitza sintètica, però hi va haver uns 30 anys al segle XX que s'agafava del cervell de cadàvers, concretament de la hipòfisi, que és una glàndula que hi ha a la base del cervell, i el que va passar és que es va extreure l'hormona del creixement amb la intenció de tractar el problema de salut que tenien aquestes persones quan eren nens, i unes dècades més tard aquestes persones han desenvolupat Alzheimer. I s'ha demostrat en aquesta investigació que l'origen del seu Alzheimer era precisament el tractament
del cervell del cadàver.
Exactament. Per tant, això és una cosa que, pel que fa al contagi a través d'hormona del creixement, no tornarà a passar, perquè ja no s'utilitza. Clar, potser em preguntaràs, i llavors per què se'n parla, per què és important això?
Perquè hi pot haver-hi més casos, no? Perquè l'hormona del creixement suposo que es va donar a moltíssima gent.
Moltíssima no, però sí que hi podria haver altres casos en altres llocs, en altres països, que simplement no s'hagin identificat perquè no s'han buscat. Era extremadament difícil detectar-los. De fet, és una investigació que els ha costat molt a demostrar, com en una pel·lícula, com una novel·la de detectius, realment vincular la causa amb la conseqüència i demostrar que realment era aquest tractament amb hormona del creixement el que va causar aquests casos d'Alzheimer. Aleshores, podria ser que en altres llocs, probablement en altres llocs on es va utilitzar hormona del creixement procedent de cadàvers, hi hagi alguns altres casos que simplement no s'han detectat o encara no s'han manifestat. El motiu pel qual això és important no és perquè estigui vinculat a hormona del creixement, perquè ja no s'utilitza. Aquest seria un problema resolt. Però això té dues implicacions importants. Per una banda, és que si es pot transmetre de cervell a cervell, aleshores vol dir que els procediments... s'han de minimitzar els riscos, això és el que diuen els investigadors, els autors de la investigació, perquè, per exemple, instruments quirúrgics utilitzats en intervencions de cervell s'han de desinfectar amb unes condicions, amb un rigor pensat en destruir aquest tipus de proteïnes que poden passar de cervell a cervell. S'han d'extremar les precaucions. I l'altra implicació és que indica que l'Alzheimer es pot originar com una malaltia priònica, com un prió. N'hem parlat alguna vegada dels prions, són unes, diguem, proteïnes contagioses que poden fer malbé les proteïnes de l'interior del cervell. Si l'Alzheimer s'origina com una malaltia de prions, entendre millor l'origen d'aquesta malaltia pot portar a millorar en el futur els tractaments.
Bé, doncs ja ho hem aclarit, molt ben explicat pel Josep Corbella, i anem amb el que també es fa ser en el seu dia una d'aquestes notícies que va donar la volta al món. No sé si és més publicitat que una altra cosa, però ara ens ho explicarà el Josep Corbella. Estem parlant d'Elon Musk, que va anunciar també aquest dilluns que ha implantat el primer xip cerebral a un ésser humà.
Diu que sí.
Bé, ell diu que l'operació, allò que diuen, ha anat molt bé, i ara li preguntaré al Josep Corbella, per començar, quina mena de xip se li ha implantat a aquesta persona, que és la primera que ja entra dins aquest...
Com un robot.
Exacte, amb aquestes proves experimentals que volia tirar endavant l'empresa d'Elon Musk, que es diu Neuralink, i que ja ha fet la primera implantació. Ara li explicarà al Josep, perquè doncs, jo no hi era.
Mira, si era publicitat o una altra cosa, és publicitat.
Val,
i doncs... també és més que publicitat. Hi ha un projecte de recerca consistent aquí al darrere. El xip aquest, el que consisteix és un dispositiu molt petit que s'implanta dins del cervell, que té elèctrodes que identifiquen, que registren l'activitat cerebral de les neurones allà on s'han implantat, i que està connectat per via inalàmbrica, sense cables, amb l'exterior. Per tant, és un xip que registra l'activitat cerebral. Amb quin objectiu? Amb que el... Mira, això forma part d'un assaig clínic, explico, és un assaig clínic autoritzat per l'Agència Reguladora de Medicaments dels Estats Units, com de qualsevol tractament, i està autoritzat per persones que són tetraplègiques, que són paralítiques de braços i de cames. Quin sentit tindria registrar l'activitat cerebral? Imagina't, per exemple, el cas de Stephen Hawking.
Sí.
No era tetraplègic, era ella, però era una situació que ell no podia moure braços i cames. A través del pensament podria donar instruccions a ordinadors o a màquines o a objectes del seu entorn per activar-los, per controlar-los. Aquest és l'objectiu. Aleshores, deia que és publicitat. En quin sentit? Nosaltres, per exemple, a La Vanguardia i altres mitjans, quan parlem dels assajos clínics?
Quan s'acaben.
Quan hi ha resultats, perquè aquest no és l'únic projecte del món per identificar, per registrar l'activitat cerebral de persones amb algun tipus de paràlisi o de discapacitat neurològica. Aquest no és l'únic cas. Per què parlem d'aquest i no d'un altre? Perquè aquí hi ha una persona que és Elon Musk, que ell sol ja forma part dels titulars. Si aquesta investigació no estigués feta, dirigida, vinculada a Elon Musk, no n'hauríem parlat. Hauríem esperat a tenir resultats com n'hem esperat en altres casos. Aleshores, això...
Vols dir que el ser Elon Musk, doncs...
Es magnifica, i ell... I, de fet, quan s'anuncien assajos clínics? Doncs quan es presenten en congressos, en publicacions científiques.
Amb resultats.
I aleshores és quan sabem la lletra petita de què ha funcionat, què no ha funcionat, quina ha estat l'eficàcia, els efectes adversos. En aquest cas, l'únic que diu és: hem començat, i diu una frase molt críptica que vol dir: hem registrat activitat neuronal. No diu res més. No sabem si aquesta activitat neuronal servirà per alguna cosa, si després quant temps es mantindrà. Sí. Això no ho sabem encara, és massa d'hora per
valorar-ho. Ni on s'enxufarà, perquè aquest aparell l'has enxufat a un lloc.
No.
Va amb el seu cap.
Té una pròpia, té una bateria, i aquesta bateria es carrega de manera inalàmbrica. O sigui, això no li cal endollar-se, per això no es preocupi.
No, pensava que has enxufat algun forat del teu propi cos, o has de buscar... O l'única energia que tenim és el gas.
Un forat del teu propi cos.
Saps? Una mica d'electricitat també tenim, no? Però bàsicament gas, eh? El que produïm nosaltres és gas. I tenim que enxufar allà baix. Seria dificultós.
Trobo la gràcia.
No ha fet un comentari tècnic.
No li fa gràcia?
No m'ha fet gaire gràcia.
Bueno,
dies que sí, avui no. Ara no.
A veure, senyor Boigas, pregunta que li trasllado. Vostè em sabria dir per què quan orinem l'orina és groga? Si està en perfectes condicions, que hauries del color tendeix a ser groc?
No té idea, no.
Doncs Josep Corbella té la resposta a partir del que ha publicat la revista Nature Microbiology.
Perquè els daltònics també? També pixen groc?
Ara l'explicarà el Corbella.
En aquest cas, mira, aquesta és una notícia dedicada a Dani Arbós.
Ah,
que, com
que per cert...
Està,
sí, em va enviar la foto.
Exacte,
sí,
que ha estat pare des d'aquí.
Oh, felicitats! Es diu Joana.
Sí, sí.
Felicitats.
Molt bé, molt bonic.
El Dani Arbós.
La seva filla.
Ah, però és un nen o una nena?
Que s'havia operat i ara
si es diu Joan, en principi jo diria que és
una
nena.
Com que
vaja,
es posen
no sé.
Nois de nena...
Serà el que vulgui ser, però en principi...
No, no perdona, ara es posen noms de noi a les noies. Sí, sí. Noms de noi als nois. Sí, sí. Però llavors es diu, no soy ni chico ni chica. Sí,
que ja
incita, soy líquido.
Això ja incita a ser després...
Sí, soc líquid, perquè jo soc cis, líquid, que no tinc gènere, perquè jo soc...
Pansexual.
Pansexual, exacte, soc pansexual.
El veig molt posat amb tot això.
Però no perquè tinc un net que és d'aquestes històries.
Sí, vostè sempre, sempre és el net.
Bueno, que no entra, aquest ja li vaig dir que no entrava a casa.
Què és, el seu net?
El que és home o dona...
És net que diu que li agraden els homes, però que és pansexual.
Anem amb l'estudi, a veure, per què el pipi és groc?
Dedicat al Dani, perquè quan ho vaig veure vaig pensar, és la notícia que el Dani presentaria.
A vegades no és groc del tot, és més transparent, a vegades...
És molt transparent, quan hi vas moltes vegades, no?
Exacte, hi ha una qüestió que és no el color, sinó si és més clar o més fosc, dins del mateix color. Dins del mateix color, que sigui més clar o més fosc, és, depèn de si és més, està més diluït o menys. Ah. I bàsicament depèn de si has begut més o menys aigua.
Potser
depèn
quan et lleves al matí és més groc que cap de 3 o 4 vegades que hi has anat durant el dia.
Per exemple, sí, perquè està concentrat allà
més hores.
La resta de tota la nit.
El que no entenc és perquè li dediques al Dani.
No tenia una idea.
Perquè agafi un orinal i se'l foti pel cap.
Va, home, va. Ara no hi ha vegada que hi ha bolquers, ara, eh?
Sí, i la nena se li pixa de sobre, eh?
I els nens, que els nens...
Groc i marró.
La nena també. Però
es veu que els nens, quan els canvies, saps?
La pimpleta.
Es ruixen, però les nenes...
Fan de dispersor.
Hi ha casos, no sempre és groc. Pot ser de molts colors.
Sí,
pots... Pot ser blanquinós, pot ser rosa, pot ser verd, tendria verdós,
vermell, fins
i tot blau.
A la Sofia de la Nieve és negra.
Sí, bueno, clar.
Negra, això no ho sabia.
Sí, sí.
Però, en fi, que...
Perquè la cosa està apurada.
En funció del que mengis, de les malalties que tinguis, si és que en tens, dels medicaments que prenguis, pot canviar el color. Però en persones sanes que no estigui alterat ni per medicaments ni per aliments... sol ser groc. Per què és groc?
Què?
I aquí ve la investigació de la Universitat de Mari.
Silenci.
Hi ha una substància al cos que és la bilirrubina. Potser us sona. Que és...
La
bilirrubina es produeix, bàsicament, és un residu de glòbuls vermells quan es fan malbé i fan aquest pigment, que és el mateix pigment que està en excés en persones, per exemple, que tenen icterícia, i que
tenen
la pell més groguenca i el blanc dels ulls més groc. Aleshores, la bilirrubina...
Toma!
Prou, ja, home! Estem en temps científic,
home!
La bilirrubina es transforma a l'aparell digestiu, passa el residu als ronyons en forma d'una altra molècula que es diu urobilina, que és el que finalment s'excreta. I l'urobilina és la que és groga. El que no se sabia és com passes de la bilirrubina a la urobilina. I el que ha descobert aquesta investigació...
Urobilina.
Què li fa gràcia? De com es passa de la bilirrubina a la urobilina.
Urobilina.
No saben ni com se diu. Com se nota que era més curt que la muntura de la gafa.
I a vostè que li faci gràcia això, noi?
Doncs en aquest cas, la investigació de la Universitat de Maryland, també amb finançament de l'Institut Nacional de la Salut del Govern dels Estats Units, el que ha demostrat és que... El que ha identificat és que hi ha un enzim que es diu concretament bilirrubina reductasa, que és el que ho transforma perquè s'elimini la bilirrubina. Per què és important buscar això que és tan tècnic? Perquè hi ha casos en què un excés de bilirrubina pot ser contraproduent. Trobar com es degrada la bilirrubina podria ajudar a tractar aquells casos, aquelles malalties, en què es produeix un excés de bilirrubina. Per exemple, nens prematurs. Sol passar que els nens prematurs tinguin un excés de bilirrubina. Com es tracta això? Doncs si sabem quina és la molècula que degrada la bilirrubina, es podria buscar tractaments per aquestes patologies.
A mi m'és igual, això, perquè és que no cal tantes carreres ni tants estudis per saber que és una cosa que és de calés i de cents d'anys. Que tu quan menges rovellons és quan pixes de color.
Però si ja li ha dit el Josep...
I quan menges espàrrecs, allò ens fa olor.
Sí,
i clar, si
et fots un robot amb els espàrrecs.
Si et fots un revoltillo de rovellons i espàrrecs, et toca, vamos, fas el combo.
Els rovellons pot ser que la facin una mica més vermella.
Taronja.
Sí, més fosc, sí. Tendeix a marronejar una miqueta més.
I si són d'allà de la Txernòbil, llavors és fosforito.
I la remolatxa. N'has de prendre molt molta quantitat, perquè es noti. La remolatxa també pot passar.
Fixa't.
Amb les faves diuen que també ho transforma, el color...
Podries posar ja pigment a la punta?
A la punta?
A la punta de què?
Estem a una hora, de
protegir. Cuidao!
I pixar de colorets?
Sí, per què no es posa un accessori com un...
un cartutx de tinta.
Com el telèfon de la dutxa, i pot pixar i pot anar ruixant com si fos un camió que en aquest cas llença els purins. Pot fer el mateix, també.
Això està a la venda, o què?
No, aquests que pinten metro, el metro.
Aquests el que faria jo és agafar els purins i fotre'ls-hi a sobre, a veure què els hi sembla, com els agricultors, els ramaders francesos. Això ho faria amb tots aquests que pinten, fan grafitis, aquests.
Escampaven fems.
Faria el mateix, els posaria allà.